A la plaça Mercat d'Olot, la Vinoteca Venda i Tast. Venda de vins, caves, licors i productes gourmet. Tast de vins, caves, licors i productes gourmet. La Vinoteca Venda i Tast.
No sé si avui heu de brindar per alguna cosa especial, per quelcom especial, no sé, un aniversari, un sant o quelcom que celebreu. Si ho heu de fer, doncs ho podeu fer doncs amb un bon producte, com és el cava. Correcte. El cava sempre és una d'aquelles coses que fan festa i que, a més, serveixen doncs per brindar i celebrar coses. Miquel Fluvià, bon dia.
Molt bon dia. De totes maneres, el dubte ho fan.
Per què?
Diu, si teniu alguna cosa per brindar, el dubte ho fan. Sempre hi ha alguna cosa per brindar, sempre. Si quan, més no, quan... Uita, el fet d'estar aquí i poder parlar ja és un motiu per brindar.
Molt bé, però jo, tu ja saps que jo em referia a una cosa especial, no?
Vull dir, correcte,
un
aniversari, vale, va.
Una celebració d'algun, no sé, un sant o ja dic, una festa d'alguna cosa. Ara en aquests moments estem fent ràdio i també hauríem de celebrar-ho, no?
Hauríem de celebrar-ho, esclar que sí.
Però bé, no tenim cava en aquests moments. Ens l'imaginem, que el tenim aquí sobre la taula.
Sí, sí, no.
I que és d'una cava que es diu de Can Bolet, no?
A Can Bolet.
Can Bolet, direm.
Can Bolet, no? Tothom es diu com es diu, els noms no es trien, no? I hi ha una família del Penedès, que és la família Bolet, de que un nom es diu en Bolet, i fan, bueno, són pagesos de tota la vida, i fan, bueno, tenen un petit celler, i fan vins i fan cava, no? Al final és a nivell històric és una relació molt habitual que hi ha en molts cellers actuals, no? Que són pagesos que històricament a la seva vida doncs han tingut camps de vinya, feien de pagès, plantaven la vinya, recollien el raïm, feien la verema, però no acabaven elaborant el vi, sinó que aquest vi doncs el venien doncs o a la cooperativa o amb productors de vi més grans, doncs que els hi compraven el vi a X el preu que fos. Quin és el problema, no? Que això és un problema ja històric. Doncs què és que passa? Que si la gent no li deixes guanyar la vida, se l'ha de mirar de guanyar d'una manera o altra, no? I al final, si tu, venguent raïm, doncs subsisteixes i poca cosa més, doncs dius, ostres, doncs poder, en lloc de vendre raïm, el que puc fer és fer vinifical i a veure si faig vi i així se'n puc guanyar una mica més la vida, no? No és una cosa senzilla de fer, però això és un pas, una evolució que moltes famílies pageses han fet, i aquesta, la família Bolet, és una més doncs, que ha fet aquest procés, que està en procés de fer aquest canvi. És a dir, a hores d'ara encara doncs, una part de la seva producció la venen doncs, a fora del seu celler, però un percentatge doncs, de la seva collita doncs, ja el vinifiquen ells i fan doncs, caves i vins. No? I amb l'objectiu doncs, de cada dia més doncs, haver de vendre el menys i poder elaborar més. Vas que això tampoc és una cosa, no és una cosa senzilla i no és un més un és igual a dos i s'ha de seguir un procés. No? Aquesta gent doncs, estan ben bé al Penedès. En aquests moments estan patint el canvi climàtic com ningú. És una zona doncs, de vinya tradicional, estem parlant d'una zona que històricament doncs, ha estat plantada de vinya abans de la filoxera i després de la filoxera, no? I, en aquest exemple, van anar a visitar doncs, el que són el celler i la plantació doncs, fa poques setmanes i realment la gran preocupació que ells tenen doncs, és realment doncs, el canvi climàtic, no? Vull dir que fins i tot estan arribant a l'extrem de que ja tenen estudis ja pràcticament definitius de posar regadiu doncs, a la vinya, una cosa que no s'havia vist mai. És a dir, històricament, és a dir, el Penedès porten fent cava i vins els últims 100 anys a secar i no ha passat absolutament res i s'ha anat produint i ha produint grans qualitats i sense cap problema, no? Doncs o es posarà regadiu o realment no serà possible doncs, poder elaborar doncs, aquest producte, no? Però bé, bueno, deixant a part aquest tema, ells elaboren cava, a la Bonancava, ho que dèiem al principi, això diu sempre hi ha alguna cosa per brindar.
Per ser, sí.
Doncs sempre hi ha una ampolla de cava diferent per poder obrir. I tot és el cava, el que ja m'ho ha explicat més d'una vegada, doncs té una criança, no? I podem obrir doncs, una ampolla de cava d'una doncs, criança més o menys curta, que podrien ser doncs, 12 mesos, 24 mesos, ja no pa... És a dir, això fa, més, fa com una pinzellada, la Deocava permet fins i tot 9 mesos de criança. 9 mesos, això només ho fan segons quines marques que tots coneixem, per fer grans produccions i per anar amb el cicle de la vinya, per anar de barema a barema i vendre cava per Nadal a cap preu.
Clar.
Traguem productes, no són productes, subproductes
i anar a fer diners.
I anar a fer diners i d'això. Però vull dir, tothom que és una mica seriós, aquest producte no el fa. I aquí estem parlant d'un celler seriós. I un mínim d'elaboració de criança del cava que fan són 12 mesos. A 12 mesos ja s'entén ràpidament que si un any té 12 mesos ja te'n vas amb més que el cicle natural doncs, de la barema. Ja no hi ets a temps, no? Si tu baremes ara es barema molt aviat, l'agost, i has de fer un cava, i aquest cava té una criança de 12 mesos, quan arribi el següent agost, aquest cava encara estarà a l'ampolla. És impossible. No ho atraparàs mai, no? Per això, fer criances llargues és car, perquè necessites espai, i necessites, és a dir, hi ha un factor temps que va al teu en contra, i per això és, des d'un punt de vista econòmic, les grans productores de caves no van a fer qualitat, sinó que van a fer quantitat i van a fer diners, i quan es va a fer diners es treballa d'una altra manera, no? Doncs bé, doncs, partint d'una criança de 12 mesos, 24, que és la més habitual, criances de 50 mesos i ho espectacular que tenen, doncs que s'atreveixen amb una criança de més de 100 mesos amb ampolla, no?
Són 100 mesos,
100 mesos. És a dir, però mínim, sí, 100 mesos mínim.
No ho havia escoltat mai, això, tants mesos.
Això només ho fan els xampanys francesos.
Exacte.
Xampanys francesos fan criances de 7-8 anys, que seria l'equivalent, i és això, vull dir que són productes de gran qualitat. Només hi ha una diferència que bàsica, una diferència bàsica, que és el preu. És a dir, el xampany francesos són uns grans venedors. És a dir, jo no dic que no ho facin malament, és a dir, el producte francès té una gran qualitat, i són molt bons, però té una cosa acompanyada importantíssima al costat, que són uns grans venedors. I llavors aquest producte de gran qualitat el venen molt bé, i un xampany francès doncs, de 8 anys de criança doncs et valdrà mínim 40 euros. Ha de valgar,
sí,
això.
Sí, sí.
Per sota no el trobaràs. Si algú el troba per sota d'aquest preu, és que l'estan enganyant.
Ja.
Estan enganyant. Allò no té... No, perquè els números no sortirien. Vull dir, i els preus són els que són, no? Aquí fan un cava amb aquests més de 100 mesos de criança, que són els 8 anys de... igual que el xampany francès. La diferència està que en lloc de 40 euros, com que no sabem vendre tant, el venem per 23.
Yeah.
Aquesta és la diferència. Qualitat de producte, totalment equiparable. Totalment equiparable. És exactament el mateix. És a dir, aromàticament, visualment, a la bombolla, una bombolla fineta. Vull dir que, per exemple, amb això de la bombolla, és un tema que... també caldria parlar-ne, no? Vull dir, les copes, si tu agafes un cava, parlem en propietat, un espumós, el que sigui, un xampany francès, un cava català, un prosecco italià, i el fiquem en una copa perfecta, no fa bombolla.
Quan dius una copa perfecta, vols dir una copa flauta? Per dir un...
No, una copa perfecta vull dir un recipient de cristall,
sí,
perfecte, en què no hi hagi cap escardeta, que sigui llis totalment, no es produiran bombolles. Això és una cosa que la majoria de la gent no coneix. És a dir, la bombolla...
És a dir, que aquelles bombolles que nosaltres veiem quan que tirem el cava, posem el cava a la copa,
sí,
i pugen i tal i qual, allò no...
Allò està provocat. les copes, el cap davall de la copa, se'ls fa una petita incisió, una petita ranura,
sí,
que provoca que la bombolla es vagi propagant i vagi creixent des del cul de la copa en l'aire.
I això per què ho fan? Perquè si no...
Perquè tradicionalment s'ha fet així i el món del xampany va dir que les bombolletes doncs, han de créixer del cul de la copa
amunt.
I això fa bonic.
Ah, ara t'ho volia dir, això
fa bonic.
Fan per fer bonic només, no?
Fa bonic. És a dir, diu, a vegades aquells comentaris dius, oi, carai, aquí, com puja la bombolleta bé cap a dalt, que està ben fet aquest xampany. Mentida podrida. La copa és bona.
És a dir...
La copa és bona, sí. La copa està ben feta, perquè què passa si aquella copa no és perfecta o està mal feta, o de l'ús té alguna ratlladura addicional, les bombolles ja no seran netes i podria aparèixer bombolles de llocs diferents. És a dir, a cada lloc que hi facis una esgarrapadeta, doncs d'aquell punt hi sortiran bombolles.
M'estàs dient que quan llancem el cava dins la copa i fa bombolles, aquest cava no és tan bo?
No, estic dient això. Estic dient...
Esclar, m'estàs desmuntant tot el mite del cava, eh?
No, sí, quan llancem cava en una copa, totes aquelles bombolles que apareixen, aquelles són naturals. És a dir, és el vessament del líquid cap a dins la copa, evidentment allò està efervescent, aquella és bombolla natural. Però a partir d'aquell punt, si una copa fos perfecta, desapareixeria la bombolla. La bombolla la trobaries a la boca, visualment no veuríem bombolles. La bombolla apareix perquè les copes estan pensades perquè la bombolla creixi des del cul de la copa a l'aire. Això què vol dir? Que no és una bona bombolla, evidentment serà més gran o serà més petita, però el fet de que creixi recte i amunt i com si fossin soldadets,
sí.
Això no és una gràcia del líquid que sigui més ben fet, que aquell xampany o aquell cavi sigui molt millor. No, és la copa. És la copa que està ben feta. I, evidentment, si el xampany o el cava té una bona criança i té una bombolla petita i fineta, aquestes bombolletes seran petites i finetes. I si és un gasificat de mala manera, seran grosses i lleixes. Però seran grosses i lleixes, però també igual. En aquella copa vindran enfilarades doncs, des de baix, iran pujant.
Pujaran perfectes.
Pujaran perfectes.
Una pregunta. Les copes que han de beure el cava o els espumosos... han de ser d'aquestes de flauta, que dic jo, aquestes que són llargues, perquè sempre s'ha dit que són les millors copes, però no sé per què. Perquè, clar, abans hi havia aquelles que eren rodones, no?
Sí. No, evidentment aquelles copes no van bé per beure i per degustar cava o xampany, i les d'aquestes allargades tampoc, la veritat. És a dir, la copa perfecta n'hi ha moltes, però per degustar qualsevol vi o un cava no deixa al final de ser un vi, la copa ha de ser ampla. És a dir, per dir una cosa, el nas hi ha de quebre dins. Si tu el teu nas no quepa dins la copa, vol dir que aquella copa és petita. I tots entendrem que amb una copa aquest tipus flauta has de tenir un nasarrico molt petit perquè t'hi quepiga el nas a dins, no? Vol dir que no anem bé.
És a dir, que si ens posen una copa com aquestes grosses del Vic, les que estem acostumats a veure el Vic, ens posen el cava o el xampany, ja està bé, també.
Ja està bé. La persona que ho està fent, tu que pots pensar, diu, carai, aquest hi entén.
Molt bé.
Aquest hi entén, aquest sap de què va la cosa. És a dir...
O això ho ha fet perquè no té vaixella i no té copes d'aquestes
llargues. Bueno, també pot ser. És a dir, pot ser que no hi entengui absolutament res i hi fiqui aquella copa i diu, com que no té res més, doncs t'hi posa aquesta, no? Però tu realment, si vols degustar bé un bon cava, realment ho has de veure amb una copa de coll ample.
Clar, sí.
Perquè si no, és a dir, com l'oloraràs? Bueno, sí, ja sé... Ja ho pots olorar també amb una flauta. Però almenys és molt més difícil. És a dir, per comoditat, amb una copa doncs, més ample, doncs seràs molt més còmode i tot el que són els aromes els podràs trobar amb una comoditat i podràs fins i tot, a més, un cava amb una criança tan elevada, és a dir, això, quanta més criança, també més és veritat aquest tema, s'ha d'obrir, és a dir, tu pots tenir, doncs, el que estàvem parlant, no? Doncs aquest cava, doncs, de 8 anys de criança, què vol dir? Que aquell vi ha estat 8 anys tancat a dins d'una ampolla, poc o molt, aquell vi està molt tancat en ell mateix, porta 8 anys tancat en una ampolla, doncs l'has de posar en una copa, l'has d'obrir una mica, què vol dir obrir-lo? Doncs allò que hem vist mil vegades, no? Voltar una mica la copa, que s'airegi, que els aromes doncs es volatilitzin, i aquests aromes quan es van volatilitzant tu hi pots ficar el nas i els pots olorar, els pots realment degustar. Si no fas aquest treball, és difícil doncs de final de acabar-los trobant, no? Vull dir, al final la copa no acaba de ser un instrument doncs per aconseguir doncs trobar-hi doncs totes les propietats doncs d'aquell vi, no? Doncs el color ja queda clar, que fiquis amb la copa que vulguis, el veuràs, perquè mentre la copa sigui transparent, no? Sí. I la transparència sigui bona, qualsevol et serveix, però les olors, evidentment, sí que doncs, és necessari doncs, que el nas que cas doncs, hi pugui quebre. I la forma determinant de la copa, aquí sí que hi ha 1.000 copes diferents, i també és veritat que en funció de la forma de la copa, doncs, el gust d'un vi o d'un xampany o d'un cava pot variar respecte a la forma d'un altre vi. Però aquí estem parlant de canvis allò ja molt subtils, no? En els fabricants de copes, quan dissenyen doncs, una forma concreta, no són aleatoris, no són arbitraris. No se'ls hi fa una forma perquè mira, arbitràriament doncs hem d'emplenar les vaixelles i que hi vagi ben formes diferents i veure si la gent van gastant amb copes diferents. No, la qüestió no és aquesta. Si te'n fixes, és molt fàcil d'entendre, no? En funció de la forma de la copa, quan tu t'aprens un vi o un cava, doncs la teva posició de beure pot arribar a canviar. És a dir, tu pots beure... És a dir, la posició d'olorar sempre serà la mateixa, el teu nas s'inclinarà sobre la copa, però al moment de beure, en funció de la forma que acabi tinguent, el teu coll o la posició de les cervicals pot arribar a canviar i la copa, de la manera que està feta, pot obligar doncs, a aixecar imperceptiblement, sense tu donar-te en compte, doncs, el coll per poder beure en comoditat i que el vi caigui en un punt determinat de la boca, anant a buscar doncs, la perfecció doncs, de la degustació. I moltes vegades aquesta inclinació del coll lleugerament en l'aire, sí, mirant les cervicals enrere, ho provoca la forma de la copa.
És a dir, sí, que tot està estudiat.
No, està tot estudiat. Caram. Evidentment, quan estem parlant d'això i estem parlant que és una copa que no val 2 duros, aquesta copa, no? Vull dir que, a part de que el cristall doncs, és superfí perquè l'espai entre que hi hagi entre el líquid i la teva llengua, les teves papil·les gustatives sigui mínim, és a dir, anant a buscar la perfecció, què seria? Doncs que el líquid pogués surar per ell mateix i la copa no existís. Això seria la perfecció, no? Clar, com que això no és impossible, doncs és que aquest cristall ha de ser el més prim possible per aconseguir al màxim doncs, aquesta sensació de que la copa no hi és, no? I, evidentment, doncs, amb aquesta la forma que càpiga caiguent en el punt concret de la boca perquè realment doncs, la degustació sigui perfecta, no? Per això a vegades les copes valen el que valen. És a dir, a darrere d'elles hi ha un gran estudi doncs, de com s'han de començar a fer. Sí, hem començat parlant de la família Bolet i l'hem estat abandonant, eh? Pobre,
sí, no,
pobres,
és a dir, és el que volia dir.
Ara si en Bolet ens està escoltant, diu molt bé, avui parlàvem de vi, però
diu jo de
copes no em faig.
Això ho acabarem molt bé, perquè estem parlant de copes, que és tot un món també, com sí, podem veure, i el podem acabar dient que si aquella copa és bona, el més bo és el que hi ha dins.
Evident.
I el que hi ha dins és cava, bolet.
Correcte, no? I al final és allò que dèiem al principi, no? Sempre hi ha un motiu per brindar. Hi ha un motiu per brindar el dia a dia, la criança de 12 mesos, i el dia, allò que tu volies dir, aquell dia important. Avui tens alguna cosa per celebrar. Quan dius això, vol dir, avui celebro algo important. No, és que avui fa 30 anys que em vaig casar. Home, doncs el dia que fa 30 anys que t'has casat és aquell dia que dius, avui obriré una ampolla de cava bolet de 100 mesos de criança, disfrutarem jo i la parenta com uns camells celebrant que fa 30 anys que ens estem suportant, no? Però, a més, això ho podrem fer per el mòdic preu de 23 euros. Senyors.
No s'ha de dir res més.
No s'ha de dir res més.
Deixem-ho aquí. Escolta'm, només una cosa. Els de Can Bolet també tenen vins, no?
A més a més, tenen vins que... I aquí votes... sí, són uns catxondos, eh? Són uns catxondos. I llavors ells es diuen Bolet i tots els vins...
Tenen noms de bolets?
Sí. Van amb nom de bolet, per exemple, tenen un blanc, que és un xarel·lo 100%,
sí.
Un vi fresc, afruitat, realment un vi molt agradable, i és el Cama Groc.
Ah, mira.
El Cama Groc. I te mires l'etiqueta, és molt divertit, eh? Vull dir, amb les etiquetes d'en Bolet hi pots fer un tip de riure. Bueno, hi pots pensar-hi una estona, no? I l'etiqueta són dues cames d'una senyoreta creuades entre elles amb unes mitges de color groc. I és el Cama Groc.
No,
el problema és que tenen és quan ve un turista
i li han d'explicar tot,
no? Tot això. Diu, com li faig entendre el joc de paraules d'aquest vi que es diu Cama Groc.
Una persona del país dius val, però una persona de fora, bueno, no ho entenc res, però bueno. Rovelló no hi deu haver cap, no? O sí?
Rovelló, no. A veure, mira, hi ha un rovelló, i el rovelló és un vi és un cava natural, que és un ancestral, d'una sola fermentació, i li té de nom rovelló. Però aquest va ser un dels primers, és a dir, la primera ampolla que li va posar nom de bolet va ser aquesta, no?
Ah,
i van posar rovelló. I aquí van tirar per la via fàcil de posar-hi el dibuix d'un rovelló.
I prou.
I prou. Esclar, són les coses, és el problema quan les coses les comences, no?
Ja,
les comences i diu, i encara la... És a dir, l'esperit, allò una mica malèvol, encara no s'ha posat en marxa, però a partir de... És a dir, l'únic que conserva aquesta nota és aquest, el primer, no? Però a partir d'aquí tots els altres es van...
No vull pensar el que deu haver l'etiqueta si posen un, no sé, trompetes de la mort.
Aquest no el tenen.
Aquest no el tenen, aquest, no?
El tenen, però bueno, com que és un celler amb expansió i que, bueno, la seva intenció doncs, és anar traient productes nous al mercat...
Que s'ho vagin pensant.
Que s'ho vagin pensant i podria ser. Una de les coses que tenen, i no donaré la resposta, no donaré la resposta... perquè va ser una de les grans troballes i que vaig gaudir-hi com un ananito i si algú ho vol, doncs li llenço la proposta i que hi gaudeixi i hi gaudirem conjuntament. Tenen un vi natural que és un vi negre, que és el gran tresor doncs, de la bodega. És el gran tresor de la bodega, és un gran vi que fa honor als vins naturals. Hi ha gent que diu, a mi els vins naturals no m'agraden, i jo sempre els hi contesto el mateix. Tu que no t'agraden són els vins dolents. És a dir, perquè avui dia hi ha gent que fa vi i el fa molt malament, i li diu, no, aquest vi té defectes, és d'això. Diu, no, és que és un vi natural, així, a mi els vins naturals no m'agraden. No, la conversa no va per aquí. Els vins o són bons o són dolents. I moltes... Es poden fer vins bons naturals i es poden fer vins dolents naturals. Ja està, s'ha acabat la discussió. Llavors es fan vins naturals molt bons i molt ben fets. Doncs Bolet fa un vi natural negre molt i molt bo, excepcional, que té per nom Fredolic.
Un altre
bolet, el Fredolic. I aquest és l'únic vi del celler que si tu et mires l'etiqueta... no et diu de quina varietat de raïm està feta. No et diu la varietat de raïm.
Per què?
És el tresor amagat, és el gran tresor del celler.
Ah, perquè no ho volen dir-ho.
No el volen dir-ho.
És el secret.
Però,
això és com la Coca-Cola, no?
És, que no diuen... és la fórmula de la Coca-Cola, però si l'encertes, Si l'encertes, et diuen sí.
Ah, és com un joc, no?
És com un, sí, és com un joc. El que té és que, al final, la varietat que hi ha amagada dins d'aquesta ampolla té notes d'aquesta varietat, però no les té totes. I això fa que no volen dir-la per no que no porti equívocs. Perquè si la dius, el que sigui, hi haurà persones que els hi agradarà molt aquella varietat i et dirà, vale, però dirà, Òscar, potser no és ben bé això que m'esperava, o al revés, hi ha gent que et dirà, oh, a mi aquesta varietat no m'agrada, i provarà això, i dirà, Òscar, doncs a mi no m'agrada, però aquest sí que m'agrada. No? I llavors, millor solució, no la diguis, i digues si el vi t'agrada o no t'agrada. Si dius que t'agrada, perfecte, aplaudirem amb les orelles, i ara digue'm quina varietat tu creus que hi ha aquí dins. A veure si l'encertes.
Molt bé.
Realment és un exercici divertit, és un exercici maco de fer i que convido a tothom doncs, a que el faci.
Molt bé, doncs, escolta'm, ens has posat la mel a la boca, per dir-ho així d'alguna manera, en aquest cas el vi a la boca, el vi de Can Bolet i també el cava d'aquesta casa, de Can Bolet, que pel que sembla són molt bon producte, pel que tu estàs explicant en aquests moments.
Un gran producte d'un celler petit. Sempre anem allà mateix. Cellers petits, s'estimen la terra, venen de la terra i producte de gran qualitat.
El prendrem amb copa ampla.
Copa ampla.
Copa ampla, sí. Molt bé, Miquel, gràcies per la lliçó,
Vinga.
Que vagi
molt bé. I buscarem alguna cosa per brindar. Algun motiu per brindar.
Sempre n'hi ha de motius per brindar. Per petits que siguin, sempre n'hi ha.
Vinga.
Que vagi molt bé. Bon dimarts.
Bon dimarts. Adéu.
A la plaça Mercat d'Olot, la vinoteca Venda i Tast. Venda de vins, caves, licors i productes gourmet. Tast de vins, caves, licors i productes gourmet. La vinoteca. Venda i Tast.